Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Això no és el Far West, el fenomen de les patrulles ciutadanes, la perillosa proliferació de petits grups que persegueixen i intimiden suposats carteristes als vagons i andanes del metro, a la Rambla i als carrers de Ciutat Vella o a les xarxes socials, preocupa la policia i els defensors dels drets humans, perquè potser porten uniforme, xiulet, walkie-talkies i sprays, però no tenen coneixements professionals de seguretat i actuen al marge de la llei, fins i tot a cop de clatar. El risc de jugar a fer de policia sense ser-ho, a més que trenquin la cara, és agreujar encara més la sensació d'inseguretat i fer d'altaveu dels discursos xenòfobs, criminalitzant i estigmatitzant els més febles amb aquest a por ellos, tot i que els primers en fer-ho siguin precisament els dirigents polítics que vinculen la delinqüència als manters, per exemple, i la volen resoldre només amb més policia i no amb igualtat, cohesió social i inclusió, perquè inseguretat també és el preu del lloguer, els desnonaments, la pobresa energètica o morir ofegat al Mediterrani. Potser li diuen seguretat col·laborativa, però el que fan les patrulles ciutadanes és prendre's la justícia per la seva mà.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Homicidios, peleas con apuñalamientos, robos. Está siendo un verano negro en Barcelona.
Esta noche, cuatro hombres han sido apuñalados en varias reyertas. Uno de ellos, un dominicano de 47 años, ha muerto. Con él ya son nueve.
Y las cifras alarmantes han alentado el debate sobre la seguridad en la ciudad condal.
Tenemos que reclamar que se pueda ir por Barcelona sin que te acuchillen por la calle.
Los datos son preocupantes.
Vamos con una pelea impactante en Hospitalet, en plena calle y plena...
Estamos viendo cómo los ciudadanos de Barcelona tienen miedo de salir a la calle. Estamos viendo incluso imágenes a plena luz del día de personas que van con katanas y que cometen ilegalidades.
Hemos visto muchísimos vídeos de peleas, pero esto ya es el desmadre absoluto.
Cuatro alemanes fueron asaltados por un grupo...
Això que acabeu de sentir segur que us sona perquè s'ha repetit molt els darrers mesos. És una tria gairebé a l'atzar, gairebé de notícies que parlen de robatoris, de ferits per arma blanca, de morts, de l'arma social, de katanes i de polítics que ho recullen. Podem parlar de xifres com l'augment del 9% d'actes delictius que hi ha hagut a Barcelona el primer semestre del 2019. Els robatoris amb violència i intimidació s'han disparat un 31% i un centenar de carteristes actua cada dia al metro. Però també volem parlar de sensacions, de percepcions, d'estats d'alerta, com els que fan que sorgeixin plataformes de vigilància i de suport mutu, ja siguin grups de WhatsApp de veïns, perfils de Twitter amb milers de seguidors o grups de persones que patrullen per la ciutat i pel seu subsol. Avui als Solidaris, Patrulles Ciutadanes, tenim avui quatre convidats i d'entrada els vull fer senzillament una pregunta a tots quatre. Us agrairé que em doneu resposta curta, allò gairebé sí o no. Després entrarem en tants matisos com calgui, d'acord? Barcelona és el Far West. Roger, hi ha una crisi de seguretat a Barcelona?
A veure, nosaltres des de la criminologia pensem que no. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de delictes que han augmentat i alguns han augmentat molt, el que passa que si analitzem una miqueta més les dades, i suposo que tindrem temps de fer-ho, jo crec que la visió que donen no és la de la crisi de la seguretat. Hem de parlar de programa, hem de parlar d'augment, però crisi jo no la faria servir aquesta paraula.
Sònia, tu què hi dius? Existeix una crisi de seguretat?
Jo, com el Roger, estic d'acord en que no. Hi ha un augment delictiu de certs tipus de delictes i concentrat en zones concretes de la ciutat. Per la policia entenc que sigui més amoïnant, però per la ciutadania no hauria de ser-ho.
Imma, tu què n'opines?
Doncs que tenim un problema delinqüencial és evident, però coincideixo amb els altres dos tertulians. La paraula crisi no m'agrada i a més el problema és completament reversible.
Eva, hi ha o no hi ha una crisi de seguretat?
Puntual. Direm que no és una crisi, però que sí que hi ha un problema en augment i que pot arribar a ser una crisi si no se li posa remei.
Us presento els nostres convidats avui. Són el Roger Mancho, que és sociòleg i criminòleg, la Sònia Andols, politòloga, professora de Seguretat Internacional, l'Imma Viudes, portaveu del Sindicat de Mossos d'Esquadra, SAPFEPOL, i l'Eva Vila, portaveu de la plataforma Ciutadana Tsunami Veïnal. Què tal? Benvingudes.
Hola, gràcies. Hola, per convidar-nos.
Hola, hola, gràcies.
Ara que hi som, m'agradaria que em fessi una definició del que considereu seguretat ciutadana. És l'absència de delictes, són, no sé, carrers més ben il·luminats, és l'absència de determinats perfils de persones al carrer o pel metro?
Home, diria que la seguretat ciutadana seria la sensació, però també la realitat, de que les conductes delictives, les viades, diguem-ne com vulguem, estan dins d'uns paràmetres doncs, més o menys raonables.
Poder estar tranquil·la, poder portar els meus fills a l'escola amb tranquil·litat, poder tornar a casa amb tranquil·litat, anar a treballar amb certa tranquil·litat. Evidentment, en una ciutat com Barcelona, que és gran i que hi ha moltíssima afluència de gent, hi ha coses que sempre passaran, però necessites tenir un mínim de tranquil·litat i de serenor.
Imma, com a Mosso d'Esquadra, què consideres que és la seguretat? És l'absència de delictes? La certesa que potser que els delictes són perseguits?
Malauradament vivim en una societat on aquesta realitat és impensable, no? I el risc zero o la delinqüència zero no existeix, però penso que per nosaltres la seguretat és el poder doncs, donar resposta a tots els incidents, perquè vivim en una ciutat on no es pot donar resposta a tot.
Jo et diré que fins fa uns anys Nacions Unides entenia el concepte de seguretat pública, seguretat compartida, com l'Eva l'estava explicant, que és l'absència de temor o l'absència de por. Però des de fa uns anys s'ha anat dotant de més dimensions aquesta seguretat. I per tant, tot i que l'Eva potser no ho ha verbalitzat, si jo li pregunto, però també és la por a no perdre la feina, la por a poder tenir un plat a taula, la por a que no et tallin la llum a l'hivern, la por, la seguretat ha anat agafant més dimensions de l'àmbit humà, del que necessitem els éssers humans per viure en pau i tranquil·litat. I no és només que no t'ataquin o que no passis por física al carrer, sinó altres tipus de no pors que volem tenir presents.
El preu del lloguer, la pobresa energètica, els desnonaments, són inseguretat?
Sí, és inseguretat de l'habitatge, inseguretat energètica, inseguretat alimentària, inseguretat laboral, inseguretat econòmica, doncs que el teu país no faci una crisi econòmica brutal i de sobte no puguis treure diners del teu banc perquè tu no guardes efectiu a casa. Hi ha molts tipus d'inseguretat. Llavors, la física és la que percebem de forma més directa, perquè al final és el nostre cos, però no és només aquesta. Llavors, jo crec que és interessant que les ciutats grans més industrialitzades i desenvolupades doncs, també anem assimilant i fent nostres aquests altres tipus de seguretat que són necessàries.
I que, per tant, no resolen només amb més policia.
No.
Estic molt d'acord amb la Sònia. És inseguretat, és tot això que ella diu i moltes més coses. No? Vull dir, el tema de l'habitatge, jo crec que està molt, és un tema molt top a Barcelona últimament. Dintre del tema de l'habitatge també està el tema de les ocupacions. Vull dir, un pot tenir por de qui li ocuparà el pis de sobre, el pis de qui tindrà al costat, qui marxaran els veïns de tota la vida, qui tindràs vivint al costat de casa teva, no? També és una cosa que et preocupa.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Si mirem, per exemple, els robatoris amb violència, que és potser el que més crida l'atenció, el 2018 n'hi va haver 7.423, durant el primer semestre d'aquest 2019 ja en són 4.207, és a dir, hi ha hagut un augment d'un 30-35% més que l'any passat, hi ha un creixement, però el que potser sovint no es diu, no recorda, és que venim d'un període en què els robatoris havien baixat molt.
Doncs sí, sí que nosaltres hem de defensar el fet que ha hagut una manca d'inversió en seguretat pública els últims 7 anys i això doncs d'alguna manera s'ha de traduir amb el que estem veient ara, no? Hem passat durant aquests últims anys d'un model més preventiu, és a dir, abans teníem policies al carrer, podíem veure doncs, més patrulles i també teníem més sensació de seguretat potser perquè vèiem, no?, com a ciutadans o com a veïns, doncs aquestes patrulles. Llavors nosaltres també podíem fer més prevenció dels delictes. Ara, com cada cop som menys efectius als carrers, doncs hem hagut d'anar canviant aquest model cap a un model més reactiu. Per tant, doncs ara, d'alguna manera anem això a reacció als incidents que van sortint a Barcelona o a la resta del territori català i evidentment, doncs això també d'alguna manera també pot va en detriment, no, d'aquesta sensació de seguretat que pot tenir la ciutadania.
Clar, el que passa és que fixeu-vos que fins i tot com ho explica l'Imma, que estic d'acord totalment que en teoria els Mossos havien de ser una policia de proximitat i a l'anar perdent inversions i des de les polítiques públiques anar com reduint els recursos que s'hi destinaven, doncs cada vegada són menys efectius i per tant donen menys a l'abast i s'acaba entrant en aquesta lògica de reacciono quan hi ha delictes, no? però que ella deia, veure la presència de policia, per exemple, a molts ciutadans els
li dona la sensació de seguretat.
Depèn. Perquè com que és una percepció que és construïda social i culturalment, depèn del context, és a dir, Barcelona, Mossos, et pots trobar societats que, per exemple, no vull posar noms en aquest cas concret, però veure un tipus de policia et doni seguretat i veure un altre tipus et doni inseguretat. O als Estats Units, que tu siguis membre d'un col·lectiu com és la població afroamericana i que, en canvi, la presència de policia et faci sentir molta més inseguretat.
Però jo crec que a Barcelona, si em permet, tenim dos cossos policials, que són Mossos i són Guàrdia Urbana.
Sí, però estava posant l'exemple de que la presència policial no és percebuda igual per tothom.
No, amb això sí, estic d'acord, però si no hi ha presència policial en cap moment o quan la requereixes, ni tan sols tens una resposta, això encara et augmenta l'ansietat. Ja no pot ser la inseguretat, però sí l'angoixa de he trucat, no venen, s'estan matant aquí sota, s'estan barallant aquí sota, no ve ningú, ningú acudeix, i això et provoca un neguit extra. El que tu ja estàs patint, ho veus cada dia sota casa teva o al costat de l'escola per dir-te quelcom, veus que no hi ha ni tan sols una reacció perquè no s'arriba. No arriba ni Guàrdia Urbana ni arriba Mossos.
A qui li interessa fer aquesta comparació interessada o inflar les xifres o donar-li molta difusió, que se'n parli molt d'aquesta sensació d'inseguretat? Qui hi ha al darrere?
Jo, que saps que no em caracteritzo per ser conspiranoica, de fet, normalment sempre demano cura i calma. Sí que crec que en aquest cas, com a mínim, ha sigut molt dolent i molt negativa l'interès de certs mitjans de comunicació en donar-li un altaveu totalment maximitzat a la crisi de seguretat en Barcelona, no? La forma d'explicar alguns dels delictes o dels crims com si fos allò un, el caso, a mi em sembla terrible. Més que res perquè és un peix que es mossega la cua. Quan més parles d'inseguretat, més inseguretat percep la gent.
Certament, nosaltres estem farts de veure notícies d'alguns mitjans de comunicació que realment començaven, no, a insinuar, sobretot per part d'actors polítics, no, doncs que potser no érem suficientment competents els Mossos d'Esquadra per assolir o per revertir aquesta situació d'inseguretat. No? Què hi ha darrere de tot això? Home, nosaltres, com a organització sindical i veient com estan els nostres companys, evidentment que hem denunciat i hem intentat proposar mesures a l'administració que reverteixin aquesta inseguretat, perquè les tenim. Nosaltres som un cos completament professional i a més som la segona institució millor valorada de Catalunya, per alguna cosa serà. Ara, això sí, el que no podem obviar és que ens manquen recursos. No direm que és l'únic problema, que és l'únic motiu pel qual tenim aquesta seguretat, perquè seria hipòcrita. Evidentment que és multifactorial, no? I ja podríem entrar en qüestions socials, vull dir, de tot tipus, no? Multifactorial, com he dit abans. Però, evidentment, aquí també hi ha alguns interessos pels quals, doncs, han sortit notícies que la veritat és que ens feien posar les mans al cap.
En el darrer baròmetre, l'enquesta de serveis municipals del 2018, la inseguretat apareixia com el cinquè motiu de preocupació dels veïns de Barcelona, darrere de l'accés a l'habitatge, el turisme, el trànsit i la política. Eva, tu diries que en la propera enquesta la inseguretat haurà escalat posicions?
Jo espero que no. Espero que, per lo menos, si no és que baixa, que espero que baixi, que es quedi com està, que no continuï escalant, perquè aleshores ja sí que per mi, personalment, seria un desastre.
T'hem presentat com a portaveu de Tsunami Veïnal, però encara no m'expliques gaire què sou i què feu.
A veure, Tsunami Veïnal som un col·lectiu d'associacions, entitats i plataformes de barris de Barcelona que ens hem unit per intentar tenir un front comú, pressionar una miqueta les administracions que pertoqui, sigui Ajuntament, Generalitat, sigui Salut Pública, sigui l'organisme que pertoqui, per intentar solventar els problemes que tenim als barris i amb els que ens hem donat compte que en molts barris coincidim. Hi ha factors molt comuns i altres factors que, evidentment, cada barri és cada barri i té la seva morfologia típica de barri. Ciutat Vella no és Hostafrancs, Hostafrancs no és el Carmel, vull dir que és evident que cada barri té unes peculiaritats, no? Perquè sí que hi ha molts punts en comú en tots els barris de Barcelona i que tenim les mateixes preocupacions els veïns.
En els darrers mesos han sorgit força plataformes, moltes d'elles ciutadanes, que volen fer front a aquesta sensació creixent d'inseguretat, com el perfil de Twitter Barcelona Helpers, que es va crear al maig del 2019 i que té uns 25.000 seguidors. També hi ha hagut iniciatives per part d'algunes administracions públiques, com l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que des del mes de març ha reintroduït la figura del sereno. Són dues maneres diferents de fer front a la inseguretat ciutadana que ens explica l'Anna Ayala.
L'any passat vaig treballar com a agent cívic. Estava a l'atur, em van trucar i, bueno, em vaig decidir i vaig dir que sí perquè m'agrada la nit i m'agrada ajudar la gent.
Dar sensación de seguridad, aunque no vean un coche de policía, pero nos ven a nosotros. Y eso yo creo que a la población le da un poquito de confianza.
Aquests que hem sentit són en José Antonio i la María José, una de les nou parelles de serenos que vetllen per la bona convivència ciutadana a Santa Coloma des del mes de març. No són policies, però contribueixen que molts ciutadans se sentin més segurs. Ens ho explica l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon.
Mai els professionals poden ser reemplaçats ni per patrulles urbanes, ni per moviments en xarxes socials, ni per la creació de fake news relacionades amb la inseguretat. Això no és el camí. I per altra banda, tot el que té a veure amb treballar les percepcions i sobretot treballar la confiança, vam pensar que era idoni replicar la mesura que tenim dels agents cívics durant el dia per la nit, per fer aquesta doble funció complementària, però evidentment clarament diferenciada del que seria l'acció en l'àmbit de la seguretat ciutadana.
Acompanyen els veïns que no se senten segurs, avisen quan un carrer no està ben il·luminat i avisen també la policia local o els Mossos quan fa falta.
Per exemple, tot el que és la cura d'establiments durant la nit, que llums, portes, finestres, aparadors, avís de robatori, si s'activa una alarma, acompanyament als propietaris, propietàries dels establiments, avisos d'urgència, tot això és un element que durant aquest primer període de funcionament ells han anat fent i que el sector del comerç el valora moltíssim.
Sabem qui són aquests serenos. Són aturats més grans de 45 anys que han fet una formació amb l'Ajuntament per poder fer aquesta feina. Però qui són els Barcelona Helpers? Qui hi ha al darrere d'aquest perfil de Twitter que denuncia en temps pràcticament real els delictes de què tenen notícia? Hem aconseguit parlar amb un portaveu d'aquesta plataforma que vol mantenir-se en l'anonimat. I això és el que ens diu.
Som un grup transversal format per un centenar de veïns i veïnes de tot l'espectre ideològic que, coordinats, aprofitem les noves tecnologies, el ressò mediàtic sobretot, i les noves possibilitats de cooperació veïnal que ens ofereixen les xarxes socials. Des de la nostra plataforma no fem cap patrulla ciutadana i entenem que la responsabilitat de la seguretat i l'ordre públic correspon només a l'administració. Però entenem que iniciatives d'apoderament ciutadà en matèria de seguretat són la conseqüència lògica de la degradació de la seguretat personal que pateixen les classes populars.
A Barcelona Helpers hi col·laborem diversos professionals de la seguretat.
Més enllà d'això, tenim coneixement que agents dels Mossos ens segueixen per xarxes socials, per estar informats de primera mà d'aquella informació que pot ser d'interès policial.
Són, segons ens diuen, veïns autoorganitzats que no patrullen. Només denuncien a través de la xarxa allò que els arriba, després d'haver-se assegurat que no són denúncies falses, segons ens asseguren. Ens aclareixen també que ells no assenyalen ningú pel seu origen, sinó per la seva descripció física, i neguen que amb els seus tuits atiïn la xenofòbia. Al contrari.
Qui atia la xenofòbia i el racisme contra aquests col·lectius és qui permet la seva sobrerepresentació i en reincidència a Barcelona. Fins i tot toleren la presència de màfies estrangeres organitzades que ni viuen i ni tan sols treballen a Barcelona.
Uns i altres, doncs, estan d'acord que cal fer disminuir la sensació d'inseguretat. Ara bé, què cal, segons els Barcelona Helpers, per aconseguir-ho?
Calen polítiques socials que lluitin contra la desigualtat i l'exclusió social. Calen polítiques efectives d'integració, especialment per als menors i els joves extutelats. Calen més efectius policials. Cal més empoderament ciutadà i escoltar les entitats veïnals. Cal millorar el paisatge i l'enllumenat dels carrers, especialment d'aquells que transmeten sensació de deixadesa, que no en són pocs. Cal, fins i tot en alguns casos, fer complir la llei d'estrangeria. En definitiva, calen reformar els tres pilars de seguretat: les polítiques de seguretat, el sistema judicial i el sistema policial.
I segons l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, què cal perquè la ciutadania se senti més segura?
Què necessitem? Més Mossos, sí. Més policies locals, sí, perquè evidentment estem en una realitat global i local alhora que fa que la delinqüència, doncs, sigui molt més punyent en determinats moments després de venir d'èpoques de bonança, de benestar social, i la gent no està disposada a renunciar a la seguretat. Ara bé, la seguretat va molt més enllà de la prevenció dels delictes i no pot ser que al final el discurs que articulem des de les administracions públiques per aquestes pressions a vegades espúries relacionades amb aquests grups de fake news, de difusió i amplificació d'un fet delictiu que es multiplica, que genera incomoditat, que genera inseguretat, doncs des de l'administració pública, com a responsables que som, hem de buscar mecanismes que ens permetin corregir aquestes situacions dolentes que es donen quan la gent se sent insegura en les seves ciutats.
Serenos i Helpers, dues maneres ben diferents d'entendre la seguretat ciutadana.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
El risc de jugar a fer de policia sense ser-ho, a més que trenqui la cara, és agreujar encara més la sensació d'inseguretat, és fer d'altaveu de discursos xenòfobs, criminalitzar i estigmatitzar els més febles, aquest mena de por ellos.
Des del meu punt de vista, sí. Trobo, els serenos ho trobo un experiment interessant, és una forma nova, nova o molt antiga, depèn com ho sí. veiem, no? Però és un intent d'un ajuntament de buscar una solució, a banda donant feina a persones que
aturades.
Estan aturades. I veig problemes, com per exemple, si es troben amb un problema violent, són unes persones que no van preparades per reaccionar, i entenc que han de tenir un mecanisme per poder trucar ràpidament
a la policia,
a la policia local o als Mossos, però com a mínim hi veig està controlat per l'Ajuntament, està sota control públic, etc. Per exemple, moltes ciutats s'està fent per un tema de seguretat de gènere, especialment per acompanyar les dones des de les sortides dels metros o des de les parades de l'autobús fins a casa. Doncs bé, són proves. Vull dir, al final la política pública és anar provant coses fins que trobem algunes que funcionen. El tipus de col·lectiu com Helpers ho trobo un fenomen totalment diferent i jo particularment estic totalment en contra.
Potser porten uniforme, xiulet, walkie-talkies, sprays, però no tenen coneixements professionals de seguretat, actuen al marge de la llei.
Nosaltres ens oposem frontalment a aquest tipus de patrulla ciutadana per molts motius. Primer, perquè poden generar un problema major del que pretenen evitar, perquè aquestes persones, no hem d'oblidar, no tenen ni les eines ni sobretot la formació per fer front a aquest tipus de delictes, no? De delinqüents. Què ens podem trobar? Doncs que una persona s'enfronti i vulgui retenir a un presumpte delinqüent, aquest presumpte delinqüent doncs, no vulgui ser retingut i llavors tenim un problema major. Això per un costat. Segon, perquè estem enviant un missatge molt dolent a la ciutadania. Estem generant més percepció d'inseguretat. Vostès entren al metro, vosaltres entreu al metro, no? I veieu una persona amb aquest uniforme paramilitar, no? Boina vermella. Parlo ara concretament dels Guardian Angels, la boina aquesta vermella que porten, els pantalons amb les butxaques al costat. Home, la sensació que dona, la percepció, és que estem en una ciutat que no correspon a la que és Barcelona, no?
Jo la figura del sereno la veig com una figura també interessant, en la mesura doncs, que hi ha una formació, hi ha una protocolització de les coses que poden i les que no poden fer, de com les han de fer, que hi ha una claredat de tasques, i aleshores a mi el que m'agradaria és que, bueno, que totes aquestes figures que s'incorporessin més o menys avaluades i que puguem fer-ne un seguiment. Amb l'altre, amb el tema dels helpers i grups similars, bueno, a mi hi ha una primera cosa que em fa molta por, que és quan la gent recorre a l'anonimat. No, vull dir, jo sóc responsable del que jo dic i del que jo faig i també intento o pretenc que la resta de persones facin una miqueta el mateix. Després, jo seguint el perfil de Helpers, també he llegit algunes coses que també com a criminòleg em resulten una miqueta alarmants, no? Perquè feien una mena de recull estadístic de 65 fets violents que havien passat, que dius, bueno, quin és el criteri de selecció, com s'ha, per què aquests casos i no uns altres, són els que han sortit a la premsa, etcètera, calcular percentatges en 12 casos, el qual ja m'afecta quasi emocionalment, però que incorporava, per exemple, una de les categories que era, intentava comptar quantes persones tenien malalties mentals, com si això, per exemple, fos un indicador clar de més capacitat de cometre delictes, quan en realitat el que trobem és tot el contrari. Les persones que tenen patologies mentals molt més sovint són víctimes que no pas
com si comptessin, no sé, socis de l'Espanyol o del Girona i delinqüència. Deia el Roger, parlava de l'anonimat. Sònia, les denúncies anònimes haurien de suposar una pèrdua de legitimitat i veracitat?
L'anonimat com a col·lectiu que està assenyalant és el que m'amoïna. És a dir, partim de la base que en un estat de dret el monopoli de l'ús de la força i la seguretat pública són de les forces de seguretat. Punt. Són els que estan sota control democràtic, que d'una forma indirecta els hem escollit, perquè no escollim els Mossos, però han passat uns protocols que han estat aprovats en un Parlament, els directors o les màximes jerarquies.
Hi ha un control democràtic.
I aquestes persones, si fan una cosa que no és d'acord amb la llei, al final costarà més o menys, funcionarà millor o pitjor, però hi ha uns protocols per saber les responsabilitats i, en el cas que sigui necessari, aplicar sancions o no. Quan un ciutadà agafa ell sol o ella sola i s'autoimposa aquesta autoritat que ningú li ha donat, a banda d'estar estigmatitzant o de poder crear més mals, el que està fent és diluir el rol de l'Estat de dret i començar a fer cadascú que apliqui la seva justícia, la seva seguretat, la seva economia. Això és un caos. Vull dir que el mal, en el fons, és més gran que no pas. A mi les denúncies anònimes, si no m'equivoco, són coses totalment diferents, que moltes vegades sí que ajuden a la policia, i pot ser per mil causes de por, de moltes coses. Ara, col·lectius anònims assenyalant, em sembla totalment, no?, factors diferents.
Dima.
La qüestió és que hi ha els conductes oficials per fer les denúncies corresponents. El que no podem és agafar, crear una plataforma col·laborativa, no?, i començar a passar-nos, vulgarment, pel forro,
pots dir-ho,
la presumpció d'innocència de les persones a les quals estem assenyalant amb el dit. Vull dir, això no té cap mena de control. D'alguna manera estem faltant el respecte als drets d'aquestes persones també, d'alguna manera.
Eva, tu ets veïna de Ciutat Vella, oi? No sé si t'has trobat o fins i tot si coneixes aquest personatge.
Me encanta la de Colleja, ¿vale? Venga, mira de aquí. No, si, o te vas o voy dando más fuerte. ¿Sí? Te aplaudo la cabeza. ¿Sí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vais ahora? ¿Dónde vais? Habla rápido, te doy. ¿Dónde vas? A casita vas, ¿verdad? ¿A que sí? Pues venga, para allá. Venga, pero rápido, corriendo, quiero ver corriendo. Venga, corriendo. Ya, venga, corriendo, fast. Venga.
¿Te vas? ¿Te vas de aquí? ¿O te sigo dando? ¿Te vas o te sigo dando? ¿Te vas o te sigo dando? Venga, no te quiero ver. Camina rápido o te llevas otra.
Te vas a llevar una collejita. Pírate de aquí. Pírate de aquí o te vas a llevar otra. Te llevas otra calentita.
Aquest que hem sentit és conegut com a Collejator. És un ciutadà que combat els carteristes que detecta a la Rambla, a la Boqueria, als carrers de Ciutat Vella. Com heu escoltat, va repartint calbots entre diferents individus. Aquí ells acusa de ser carteristes. Imma, aquest ciutadà està cometent un delicte d'agressió?
La pregunta és què passarà quan un d'aquests delinqüents
li trenqui la cara,
perquè a més, en molts casos, bon, per no dir la majoria dels casos, aquests delinqüents no van sols. El que m'estranya
és que... són delinqüents, eh? Clar, estem partint d'una base. Aquest senyor ha apuntat, jutjat, sentenciat i executat la sentència, que és que mereixen una colleja. Vull dir que potser també s'està equivocant en alguns dels casos.
No, evidentment.
Evidentment. Moltes vegades amb un clar perfil racial.
Clar, això és el que anava a dir, que la Eva, quan parlàvem d'això de l'anonimat, ella està aquí amb el seu nom i cognom, i si anem a mirar quines associacions formen part del Tsunami Democràtic, podrem trobar-les.
Tsunami, perdoneu-me.
Sí, és que veïnal, m'entens? Perquè el que estan fent és assenyalar problemàtiques i casuístiques, no persones concretes. I aquí ve la diferència, que el collejator aquest va pel carrer dient tu, i en general és un perfil racial, i jo, honestament, és que a banda de que crec que el que fa és realment perillós, perquè, com dic, des del principi fins al final, ell apunta, assenyala, jutja i decideix el càstig, és que a part, quan algú se li torni, com anirà, no, això? Perquè en algun moment pot passar.
Passarà.
I llavors, el denunciat és el dolent o és el bo? Què fem?
Bueno, i ens trobem aquesta situació d'inseguretat jurídica també. Vull dir, que a banda d'això, que volem una policia low cost on aquí la ciutadania es prengui la justícia per la seva mà? Perquè jo crec que Barcelona no es mereix això, no? D'alguna manera. Vull dir, al final, totes aquestes plataformes, i no parlo, vull distingir clarament entre, per exemple, les plataformes veïnals, que crec que fan una feina superpositiva, eh? Perquè crec que aquesta pressió que exerceixen cap als consistoris locals o cap a la Generalitat és molt positiu. Però totes les plataformes col·laboratives, plataformes ciutadanes, el que fan al final és ser el termòmetre de que alguna cosa està passant i de que tenim un problema i que s'ha d'abordar d'una manera transversal.
Un altre exemple de patrulla que ha sorgit a la ciutat de Barcelona és la patrulla ciutadana, que es dedica a avisar els carteristes que troba al metro i ho fa així.
Tu fuera! Fuera! ¿Quieres que te salgas? ¿Qué? ¿Fuera?
com estem explicant en els últims mesos, cada cop hi ha més ciutadans que se senten cridats a fer tasques de vigilància activa, com el Collehater, que hem sentit abans, o com aquests que segurament també coneixeu.
Queremos ayudar a la gente. Salimos el máximo que podamos. Casi cada día, sí. Llevamos un mes y por el momento vemos que los carteristas solo a vernos se van corriendo. Si ven la persona cometiendo un delito infragante, todos nosotros tenemos el derecho de intervenir y detener. Y sabemos todos que hay un riesgo. Estamos haciendo clases de autodefensa. Por si algo pasa, estamos preparados.
Aquesta que sentim ara és la Nicole, una de les 5 integrants dels Barcelona Guardian Angels. Segur que sabeu qui són perquè els mitjans n'hem parlat moltíssim. Els Guardian Angels van néixer al Bronx, a Nova York, als anys 70, com a resposta a la sensació d'inseguretat que respirava en aquell moment. I des de mitjans de setembre també patrullen per Barcelona. Són una brigada formada per 5 persones, un anglès, un escocès, una filipina, un nord-americana i un català, l'Artur, que tenim al telèfon. Podem saludar ara mateix. Artur, com estàs?
Hola.
Gràcies per atendre la trucada dels Solidaris. S'han difós moltes imatges dels Barcelona Guardian Angels. Sempre havíem pensat que éreu només 4, tots de fora, però resulta que sou 5 i un d'ells, tu, vaja, ets català.
Bueno, jo tinc una associació sense ànim de lucre de defensa personal i contra la violència de gènere. I
defensa personal?
Sí, i contra la violència de gènere. L'associació es dedica a aquestes dues coses. Uh-huh. Llavors, jo vaig donar un seminari gratuït de defensa personal femenina i quan vaig veure allò de les patrulles, la meva manera d'ajudar-los era donar-los seminaris gratuïts de, per si tenien alguna vegada que s'enfrontava algun carterista de manera agressiva amb ells, com poder reaccionar davant d'una agressió. I així vaig conèixer uns quants de Patrulla Ciutadana, que en aquest moment eren Patrulla Ciutadana, vam fer amistat i després quan van crear Guardian Angels em van explicar exactament de què es tractava, que no només era patrullar, llavors em va agradar molt el projecte i em vaig quedar.
Però la vostra tasca és només de dissuasió o també interveniu? També esteu preparats per atacar?
No, mai atacarem. O sigui, nosaltres, una de les coses que té Guardian Angels és que tenim exactament prohibit utilitzar la violència. Sí, igual que la diferència, per exemple, amb Patrulla Ciutadana és que molts membres de Patrulla Ciutadana porten l'esprai de defensa. Nosaltres no podem portar ni això. És una directriu internacional, estem en prop de 130 països i cap Guardian Angel de cap país no pot portar ni tan sols un esprai.
I llavors, quina relació teniu, Artur, amb les forces de seguretat, amb els Mossos d'Esquadra, amb la Guàrdia Urbana?
No s'han posat mai en contacte amb nosaltres per assessorar-nos. De fet, jo a la meva escola, a l'associació, tinc un mosso que ve com a alumne a preparar-se i aquesta persona de manera voluntària ens va assessorar. Però és l'única persona i de manera personal, particular, va dir, vale, jo us puc ajudar a dir-vos el que podeu fer i el que no podeu fer per no tenir problemes legals. Però cap, ni Guàrdia Urbana ni Mossos s'ha volgut asseure amb nosaltres i dir, vale, pues explicamos las directrices para que no hagáis, no incurréis en delito. Aunque tengáis muy buena fe, podéis incurrir en delito.
I amb TMB, amb els treballadors del metro, per exemple?
Els vigilants de seguretat, t'ho dic per el que em diuen els meus companys, que com t'he dit, jo no sóc dels que patrulla. Els vigilants de seguretat acostumen a estar a felicitar-nos i donar-nos la gràcia. Diuen que fem una bona tasca.
Crida molt l'atenció la manera com aneu uniformats amb aquesta boina vermella, samarreta blanca, amb aquest logo, amb aquest emblema de l'organització. Fa la sensació, sembleu una mica un cos paramilitar.
Bueno, no sap, la gent diu que són pantalons militars, nosaltres diem que són pantalons cargo. Molts mecànics també porten pantalons de butxaques als costats. Simplement portem pantalons amb butxaques als costats perquè si han de portar qualsevol eina, poden tenir-los, ho tenen a les butxaques, tenen més butxaques, simplement per això. La boina vermella, la famosa boina vermella que tothom diu és que, claro, són carristes. La boina vermella es va fer quan es va crear l'uniforme aquest, el dress code als Estats Units. Als Estats Units no tenen ni idea què és el carlisme. De fet, van buscar un color que fos molt llampant, que fos fàcil de veure'ns, i a part, era el color més barat de les boines en aquell moment. Si arribés el color verde pistacho amb franges liles, doncs segurament tots Guardian Angels del món aniríem amb una boina verde pistatxo amb franges liles.
Qui us paga? Cobreu alguna cosa? Rebeu cap mena de compensació per aquestes hores que dediqueu a aquesta tasca?
En absolut, no cobrem un duro. Tots nosaltres gastem el nostre temps lliure, igual que jo a l'associació, no cobro, és una associació sense ànim de lucre, Guardian Angels, i no ens paga ningú. L'únic és això, és com, a part de patrullar, el tema és que és una labor social, llavors no és el fi patrullar, però no ens paga ningú. De fet, la tarxa de metro, quan els meus companys entren a patrullar, se la paguen ells mateixos.
Dieu que sou apolítics, però hi ha qui us situa més aviat a la dreta, se us acusa de fer d'altaveu a col·lectius o a discursos xenòfobs, de criminalitzar, d'estigmatitzar els més febles. Què en penses?
Tonteries. Totalment tonteries. O sigui, tenim una persona que és filipina, com heu dit, un que és escocès, un que és anglès, una persona que és americana, i jo sóc català, vull dir, és que sempre ens buscaran que si som d'ultradreta, si després, si al final governes aquí la dreta, diríem que som d'ultraesquerra, vull dir, són tonteries. O sigui, la gent diu, parla perquè té boca. De fet, aquest cap de setmana va haver-hi un de Guardian Angels de Regne Unit, que és el nostre supervisor, i ho explicava, diu, los Guardian Angels se acepta a todo el mundo, solo hay a los nazis no se les acepta directamente, a los nazis y a los racistas no se les acepta, están terminantemente prohibido que estén en la asociación.
No sé si algú de la taula, la Sònia Andols, l'Imma Viudes, el Roger Manxa o l'Eva Vila, li voleu fer alguna pregunta a l'Artur? Mans aixecades,
sí,
moltes.
Sí. Quan deies, la paraula que utilitzava era detenir, que ells detenien, sí, fins que arribava la policia. Llavors, efecte dissuasori, detenir, en realitat m'agradaria saber com detenint a un presumpte delinqüent vols efectuar un defecte dissuasori. Això ja és una acció que pot donar resposta a un fet molt més greu del que preteneu evitar. En qualsevol cas, m'agradaria que em respongués aquestes dues qüestions.
Sí, mira, efecte dissuasori, nosaltres, per exemple, a diferència per la tuya ciutadana, si veiem un cartellista en el metro, encara que sigui que és un cartellista, no avisarem. No podem ni agafar-lo i fer-lo fora del metro. Com a molt, si sabem que és un carterista, quan diu, a veure, atenció, hi ha un carterista en el metro, vigileu vostres pertenències.
Sí, però diu que els reteniu, no? Diu que, bueno,
no,
que els
si
deteniu.
No està fent un crim, si no l'enganxem fent robant, no el retenim.
I si l'enganxeu robant, què feu?
Sí, el detenim i avisem si és en el metro, a la seguretat del metro o als Mossos d'Esquadra.
Deteniu o reteniu, Artur?
Bé, amb D de Dinamarca.
Doncs amb D de Dinamarca em temo que la detenció és il·legal. D'aquí la meva insistència en que no teniu formació per afrontar aquest tipus de situacions i que no podeu substituir a la policia. Que la intenció que teniu és molt bona, Artur, la intenció és bona, això no ho negarà ningú, evidentment, però que, evidentment, qui té, com ha dit la companya, la Sònia, de taula, qui té el monopoli de la seguretat pública són els Mossos d'Esquadra, en aquest cas, i també la Guàrdia Urbana a Barcelona.
I l'Imma Viudes ho diu amb coneixement de causa, perquè és Mosso d'Esquadra portador del sindicat.
D'acord amb els articles 490 i 491 de la Llei d'Enjuiciament Criminal, cualquier persona puede detener con D de Dinamarca. Això saps on està? A la plana web dels Mossos.
Detener en el sentit de no permetre que marxi, però no detenir policialment. Dèieu, és que els Mossos no ens estan assessorant. Pues el principi, primer principi de dret en un sistema democràtic com és l'espanyol diu el desconeixement de la llei no n'eximeix el seu compliment.
Exacte.
Per tant, els Mossos no tenen cap obligació de quedar amb vosaltres per explicar-vos el que podeu i el que no podeu fer. O sigui, els Mossos no van donant classes particulars als col·lectius corresponents.
De fet, és el que t'he comentat. Un Mosso, de manera particular, ens va assessorar.
Ja, i jo, per exemple, fins i tot posaria en dubte que ho fes, vull dir, perquè no ho han de fer. El que esteu fent no és d'acord amb la llei i no hauria d'existir. Perquè...
Digue'm si pot ser on exactament fica que un ciutadà no pot anar pel metro a mirar si algú cometeix un delicte.
Un ciutadà, de forma organitzada i col·lectiva, no pot fer cap tasca de seguretat pública. Això ho posa a la llei espanyola. La seguretat pública està en mans dels cossos i les forces de seguretat.
Sí, no, jo el que volia comentar-vos és que, a veure, el tema de les patrulles ciutadanes és una cosa que ja no és nova en molts altres països del món, Estats Units en concret. De fet, és on ve Guardian Angels. I en alguns d'aquests països hi ha estudis bastant seriosos fets per veure, doncs, bueno, aquestes patrulles serveixen o no serveixen. No? Es fan la pregunta que es fa a qualsevol sociòleg, qualsevol criminòleg, i llavors, bueno, hi ha tota una metodologia d'estudi i resulta que les conclusions d'alguns dels estudis que he pogut contrastar, si vols te'n puc passar la referència, però bueno, això és igual ara mateix, bàsicament el que diuen és que en quant a l'evitació de delictes contra el patrimoni hi ha un efecte limitadíssim sobre aquest tipus de delictes, que no hi ha cap efecte en quant a la prevenció de delictes violents, que a més, probablement l'única cosa que estarien generant és un efecte desplaçament cap a altres zones no vigilades, però que els delictes, de fet, es continuarien produint, i algunes qüestions que a mi em semblen una miqueta preocupants, que és que, per exemple, posen molt d'èmfasi en que l'11% dels encastats dins de la població havien vist que algunes d'aquestes patrulles ciutadanes havien tingut comportaments que eren poc adequats en quant a control de la seguretat. Després, les preocupacions expressades per una preparació informal i moltes vegades inconsistent, o que una cosa que també has comentat tu fa una estona al començament de la teva intervenció, que deies bàsicament que, bueno, que no hi havia uns requisits específics més enllà de bueno, no pertànyer a determinades ideologies polítiques molt marcades.
No ser nazi, bàsicament.
Clar, a veure, jo crec que una cosa com la seguretat, i Mossos d'Esquadra aquí porta molts anys formant policies i tota l'Escola de Policia de Catalunya, són a la on es posa molt d'èmfasi en moltes d'aquestes qüestions. Aleshores, clar, per dedicar-se a una qüestió com aquesta, la de la seguretat pública, a més, en el metro o a la via pública, crec que són elements que, com a mínim, s'haurien de tenir molt i molt presents en qualsevol organització que treballi sobre aquests temes.
S'està enfocant com si fossin patrulleros i justicieros. Som gent de peu que sí, vale, ens hem organitzat, i anem, però és el que et dic, no ve com carterista que no està fent un delicte i encara que ja sàpiga que l'han detingut 80.000 vegades, ens ficarem al costat. Només farem pressing ambiental sense tocar-lo perquè no robi on estiguin, perquè es deixi pressionat a marxar. Està fent molt èmfasi amb això, és que són patrulleros paramilitares. Però també anem moltes vegades amb bosses de roba, roba utilitzada, i se la donem als combles. Intentem fer una acció social amb els menes de mirar com canviar-los. És una tasca molt difícil.
Estàs dient una sèrie de coses que jo com a mínim desconeixia i que em semblen encara més amoïnats que el que ja sabia que fèieu. Perquè intentem agafar els menors no acompanyats i canviar-los, és que espero que ara la de Gaia ens estigui escoltant,
sí,
també, perquè
sí,
ja
sí.
És
absolutament... És una barbaritat.
A veure, sí.
Em refereixo a un noi que sabem que és un carterista, vale? És de llevar-lo per el bon camí. Això es fa a molts llocs. A Brasil, per exemple, a les faveles hi ha escoles d'arts marcials, sí, que el que fan és els nois que estan al carrer que aprenguin arts marcials, no perquè siguin més perillosos.
Em poses un exemple d'un lloc on l'estat democràtic i la policia i com funciona no és precisament paradigmàtic ni modèlic.
Aquestes persones heu d'entendre, sí, que si teniu un enfrontament amb un delinqüent, aquests delinqüents no solen anar sols. Dius que sou dissuasoris. Bueno, aviam, si trobem el supòsit que algú s'enfrenta a vosaltres i us treu un cúter,
sí,
què és el que fas? De quina manera et defensaràs? Si jo, com a policia, faig un ús abusiu de la força perquè acabo terra amb un carterista, perquè la situació es puja de to i acabo al terra, jo haig de respondre d'una manera, penalment, perquè he rebut una formació i com a policia haig de respondre d'una manera. Tu com a ciutadà no. Llavors, això és d'una gravetat terrible. Llavors, exactament, no sé a què jugueu. Jo considero i suggereixo que si teniu aquesta vocació de servei tan fabulosa, el que heu de fer és ser policies. És així de senzill. Feu l'oposició perquè és el que no necessitem és patrulles ciutadanes. El que necessitem és més policies al carrer.
Artur, gràcies pel teu testimoni, per haver-nos ajudat a saber una mica millor qui sou realment els Barcelona Guardian Angels, fins i tot coses que no sabíem. Gràcies.
D'acord, moltes gràcies. Vinga, adéu-siau.
Papa, no sea policía, que yo quiero ser ladrón. Papa, no sea policía, que yo quiero ser ladrón. Soy un pillo, soy tramposo.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Quito la cartera, hay el reloj y el pantalón.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, parlant amb la Sònia Andols, politòloga i professora de Seguretat Internacional, amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat de Mossos Sap Fer Pol, l'Eva Vila, portaveu del Tsunami Veïnal, i el Roger Manxo, sociòleg i criminòleg. Mentre als diaris, als telenotícies i a les ràdios hi trobem cada cop més notícies que parlen de robatoris i de crims, als mateixos mitjans i a apareixen cada cop més anuncis com aquests.
Què fas amb l'ordinador?
Miren alarmes.
I això?
Doncs perquè ens protegeixi, perquè no ens robin.
L'alarma con protección integral, con detectores de intrusión y de incendios, sensores de puertas y ventanas.
El meu bloc se n'està posant tothom i em preocupa que si entren a robar ho facin a casa meva.
No t'hi pensis. Si no te la poses, sempre estaràs preocupada per si entren a robar a casa teva.
Sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide ahora una demostración.
És a dir, que si et sents insegur, posa't una alarma a casa i així podràs dormir tranquil. Però, curiosament, des de principis d'any, els robatoris a domicilis han baixat fins al 16%. Jo ho trobo molt curiós, no sé com ho veieu, Imma, Sònia...
Diré una cosa molt demagògica que no fa gens per mi, però és que ara, aviam si l'Artur ens continua escoltant, és com si jo fes una patrulla feminista i a cada home que miri pits, cul o tetes, perdó, o cuixes, li vagi donant calbots, o el retingui perquè per portar-lo pel bon camí, també.
Sí, jo aquí...
Clar, és que és, això és, ho estic absurditzant, però no deixa de ser una comparació.
Però jo crec que és un tema molt perillós. Home, el tema de les patrulles és un tema molt perillós perquè pot generar un mal més gran del que vols evitar. Tu pots rebre mal, ells poden rebre mal, la persona a la que volen retenir pot rebre un mal extra, vull dir que, és que podem sortir... Jo entenc com a veïna, us ho comentava abans, entenc la necessitat de la gent de fer coses, no? la preocupació que et porta o a dir tinc que fer alguna cosa, no em vull quedar a casa, però crec que hi ha altres maneres, no? Vull dir, com me comentàvem, fer plataformes veïnals, intentar lluitar amb les administracions, anar de la mà de les administracions també quan sigui adient, i potser és aquesta la, jo crec que és més aquesta la manera, no? Que no pas sortir al carrer donar collejas, com deies, és que per favor, vull dir, jo em deies, ets de Ciutat Vella, el coneixes? No, he tingut la sort de no veure'l perquè potser hagués acabat ella amb una colleja de dir-li però què haces, niño, no? Vull dir, no.
Està tot inventat, el que necessitem no són patrulles ciutadanes. Ara voy a vender mi producto, perdó, però és així, fa 2 anys que estem demanant al Departament d'Interior que ens deixi fer hores extra en els nostres mateixos torns de treball, les setmanes que no anem a treballar, per poder cobrir les dades de cobertura mínimes marcades per la mateixa Generalitat. Una solució així, que seria immediata i efectiva, podria pal·liar aquest problema per la part que ens toca.
Acabant, Eva, és que tot el que tu estàs dient és el que s'ha de fer. La ciutadania ha de ser activa, ha d'estar implicada i ha de ser el mecanisme de control quan l'administració pública no ho està fent. I si està faltant la seguretat o la policia perquè manquen recursos, feu molt ben fet d'associar-vos, portar a terme pressió política, però sempre ho esteu fent seguint les vies democràtiques que estan marcades.
L'únic problema que jo hi veig, vale, i això ja és un punt de vista molt personal per tot el que... diguéssim, el meu recorregut, és que hi ha gent que tria ser activista d'habitatge, tria ser activista per la, del que sigui, i jo m'he vist com forçada o obligada perquè no soc persona de quedar-me de braços creuats quan vull defensar els meus, el meu barri, casa meva, vull dir, jo soc la quarta generació amb el meu barri, no vull marxar, no vull que els meus fills marxin, saps? O em quedo a casa, ploro des del sofà o em moc, saps? És un temps que tu indirectament estàs robant a la teva família, estàs robant els teus fills. Tens que estudiar molt perquè és un tema que moltes vegades, el que dèiem, no? Lluitant les administracions o intentant anar a la mà de les administracions et comporta que t'impliquis en temes que per tu eren totalment desconeguts. Jo crec que la gent no, de vegades no entén que això potser és més cansat que no anar a patrullar.
Clar,
al metro. No?
Per això, li vull deixar passar el Roger, però que el que esteu fent vosaltres és més a llarg termini. Ja està clar que és molt més cansat i és més difícil, però és que és el que s'ha de fer, perquè si no tothom començaria a agafar per la seva banda. En tot cas, a mi m'amoïna que tant les patrulles com els Angels diguin que la seguretat privada del metro els dona la benvinguda i estan molt contents. Doncs potser no estan fent prou bé la seva feina, llavors, la seguretat privada, perquè el metro és el seu espai, o potser tampoc són tants. Però moltes vegades veus que la seguretat privada de vegades fa mira de vegades una mica a altres bandes al metro, quan gent passa sense pagar davant teu, quan gent... Llavors, potser també que el metro com a empresa hauria de repensar-se i analitzar.
Home, sí, perquè totes les patrulles estan enfocades al metro. Vull dir, és molt, per mi és molt, molt curiós.
Molt simbòlic.
No surts a patrullar al carrer, no surts a acompanyar la senyora Maria a treure els diners del banc, de la Massada.
Com fan a Santa Coloma de Gramenet.
Com fan a Serenos. No estan a les portes de les escoles, que per mi és un tema molt important. Sí que tenim civis quan tenim carència de Guàrdia Urbana, que no pot venir, si cada vegada ens envien els agents cívics, però evidentment nosaltres una de les coses que també demanem, i aquí apoyo totalment a la Imma, necessitem més Guàrdia Urbana, necessitem més Mossos, amb recursos, vull dir, no és una qüestió de quantitat, sinó també de qualitat, de que ells puguin treballar en coordinació. Nosaltres reiterem molt el tema, creiem molt important el tema de la coordinació entre els dos cossos policials, perquè són els que tenim, i que tinguin recursos per fer una feina preventiva com molt bé ella deia.
Jo no podia quedar-me sense fer referència relacionada amb els temes de menors. Jo m'he dedicat durant molts i molts anys a la delinqüència juvenil. Clar, a veure, per tenir una persona competent per tractar problemes de delinqüència juvenil es necessita formació, es necessita entrenament.
Però si plau, no donem per suposat que els menes són tots delinqüents. És que ha parlat de menes com si...
El 82% dels menors estrangers no acompanyats no ha entrat mai en contacte amb el món delinqüencial.
És que la dada és aquesta.
Roger Manxo, sociòleg i criminòleg, Sònia Andols, politòloga, professora de Seguretat Internacional, Imma Viudes, portaveu del sindicat de Mossos Sap Fer Pol, i Eva Vila, portaveu de la plataforma ciutadana Tsunami Veïnal. Moltes gràcies per venir als Solidaris de Catalunya Ràdio per ajudar a portar-nos pel bon camí. Fins aviat.
Okay, moltes gràcies.
I la cançó per acabar aquest Solidaris avui la tria una de les veus emergents del rap que es fa a València i en valencià. Una veu feminista i que és sinònim al mateix temps d'arrels i de festa. És la Tessa, que des del Mussafes ens diu això.
Hola, Solidaris. Què tal? Soc la Tessa. Un bes molt fort des del País Valencià. He vist que heu estat parlant avui de seguretat ciutadana, de les patrulles, de tot això, d'aquesta ciutat que passen coses, no? Pense que una cançó que ho retracta molt bé és La Rambla, de Quimi Portet, i m'agradaria que la poguereu escoltar, vale? Espero que vos agrade.
Els Solidaris el fem l'Anna Ayala, la Mònica Roca, la Susana Ortega, el Blai Iniesta i l'Albert Segura. Els de la Ràdio Protesta. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.